Ràdio Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
I és que fa uns moments el secretari de l'associació ens ho comentava. Bé, i és aquesta gairebé analogia que fa tothom. Si ve gent a un lloc, bona part d'aquesta gent anirà a menjar. Si va a menjar a un restaurant, el restaurant necessitarà. I si necessita el restaurant, doncs algú li podrà servir alguna ampolla que vi, de vi o d'altra, o d'altra beguda, però en qualsevol cas hi haurà moviment. Saludem a Marcelo Desvalls. Marcelo, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Marcelo és el secretari de l'Associació de Viticultors del Massís del Garraf.
Correcte.
I bàsicament, suposo que com qualsevol empresa, si hi ha moviment, hi ha moviment per tothom, no?
Clar que sí. Lo important és que sempre hi hagi activitat i sempre es va lluir les coses, i si tenim bon temps com aquests últims dies, pues bueno, millor, perquè la gent vindrà aquí, s'ho passarà bé, gastarà diners, i això és bé per al poble, per tothom, per a Rodalies, per tothom.
Quanta temps té ara l'associació, aproximadament?
Bueno, pues ara, Vicenç, més o menys...
Però és joveneta, no?
Però ja fa dies, sé que correm amb aquest projecte. Potser fa uns 8 anys, que, o 7 anys segur, que estem amb aquesta història. I lluitant, i remant, i lluitant sobretot pel territori.
Quantes bodegues aplega hores d'ara? Quants productors, aproximadament, grosso modo?
L'associació és una associació totalment oberta, ara mateix n'hi ha 7 dintre l'associació, però està totalment oberta a qualsevol persona que tingui vinyes dintre de l'àmbit aquest del Massís del Garraf i que elabori dintre del Massís del Garraf. A partir d'ahir cadascú és lliure d'estar-hi dintre de l'associació o no estar-hi dintre de l'associació, però nosaltres és una associació que tenim un fi i els que estem associats pues, apostem per aquest trajecte que arribarem a bon port segur.
Si d'alguna manera s'hagués de definir l'entorn empresarial de la comarca, l'entorn dels petits o grans productors de la comarca, a partir de l'experiència de l'associació, com el definiríem? Tenim una comarca de petits elaboradors que intenten fer encaix en un món de molta competència?
Bueno, nosaltres som viticultors, més o menys el estereotip dels viticultors que estem aquí a la comarca, bueno, a la comarca, a la zona aquesta de... Uh-huh. Perquè no és que és comarca, és... Les vinyes mai en saben de comarca, o sigui, vull dir, n'hi ha vinyes que estan a l'Alt Penedès, n'hi ha vinyes que estan a la comarca del Garraf. Però sí que és veritat que el fet diferencial és el Massís del Garraf, que és la singularitat del terreny. Aleshores, els viticultors que hi ha són el perfil són viticultors petits, les bodegues que n'hi ha són bodegues cellers petits, familiars, uh-huh. I amb projectes sobretot molt sentimentals. O sigui, vull dir, és lluitar sobretot molta gent que hi ha, són gent que es puja damunt del tractor, que tira endavant unes vinyes, que salvaguarda el territori i a més fa unes ampolles. I el que volem nosaltres és donar-li caràcter, singularitat a aquestes ampolles, personalitat i sobretot que la gent del voltant nostre pugui reconèixer aquesta feina i consumeixi aquest tipus de producte que ara està més de moda, que és el slow food o el quilòmetre zero, o en aquest cas els vins del Massís del Garraf, sempre i quan siguin bons. Sempre dic això, que el consumidor quan es gasta uns diners no és cap ONG, i aleshores el que té de buscar és el que li agrada més o el que li agrada, i bueno, el que li agrada més, bàsicament.
Dins aquest perfil hi ha una part de tradició familiar o hi ha bona part de gent jove, de nous emprenedors, de persones que en principi no tenien relació amb el món de la vinya i del vi i que s'hi han posat ara i que comencen a fer passes?
De fet, Vicenç, això que dius, mai ho he pensat, però sí que és veritat. És tradició familiar, bàsicament, vinya familiar, però ara faig un recull de la gent que està al costat meu.
Sí, per això ho preguntem, i són per si hi ha molta gent
molt jove. Molt jove, amb empenta i amb continuïtat, que això és molt important en aquest temps, avui en dia, a l'agricultura i a la viticultura. O sigui, a vegades quan vas a reunions d'agricultors o esto, veus al voltant que l'edat mitja és bastant elevada i molts d'aquests viticultors no volen saber res després de tindre la continuïtat amb els seus fills. I els seus fills han vist les períodes de la pagesia i no volen continuar. Tindre projectes avui en dia de viticultura o d'agricultura amb continuïtat és molt important per salvaguardar el territori. O sigui, vull dir, a vegades no és tan important de cara al consumidor, parlo, sobretot de cara a zones com a Sitges o Vilanova, on quan arriba el turista té de passar per unes carreteres, i aquestes carreteres a vegades que estiguin ben cuidades, que hi hagi un paisatge, això és molt important. O sigui, que la gent arribi al punt final, al destí final, que Sitges, la platja, però que hagi passat per un territori molt cuidat, vol dir que arriba amb unes perspectives molt, molt millor. O sigui, quan vas a casa d'un amic i aquella casa de l'amic teu està per un caminet que està ple de runa i ple de porqueria i tal, quan arribes a casa del teu amic dius, estàs tu, on viu aquest paio, on viu? És una porqueria. Però clar, si aquella casa passes per un caminet que està tot cuidat d'arbres, de camps i tal, dius, ostres, quina meravella el lloc on viu aquest amic meu. Saps? Pues una mica és aquest l'exemple.
Estem parlant de produccions petites que no són venudes a tercers, que es dediquen fonamentalment al propi producte, a la pròpia elaboració de vi?
Bueno, són produccions petites sempre, el que passa que clar, una de les coses més difícils avui en dia és vendre l'ampolla de vi. Vull dir, els pagesos, bueno, els viticultors que n'hi ha dintre l'associació venen o elaboren el que poden vendre. O sigui, a vegades podien elaborar més ampolles, però clar, després aquestes ampolles han de
tenir sortida.
Una de les coses que jo sempre dic com a elaborador de vins és que jo no em puc emborratxar de les meves pròpies botelles. Vull dir, que si faig més del que poder vendre...
No me les puc menjar, eh?
Què faré després? Problemes.
D'acord. O sigui que no es ven tota la producció, en molts casos.
No
es ven per què? Perquè aquest és un mercat on hi ha una oferta veritablement brutal, perquè és un mercat on hi ha una competitivitat molt alta, perquè respecte a altres denominacions d'origen, el Garraf no té denominació d'origen i això el perjudica d'alguna manera?
Bueno, són una mica de tot. O sigui, vull dir... Primer tema és el no es ven de tot perquè hi ha una competència tremenda, o sigui, moltes marques de vins. Segona cosa, i per això estic aquí i per això està l'associació del Massís del Garraf existeix, és si la gent, sobretot de la comarca o de Vilanova, si fossi més agosarada a demanar els vins que ens envolta...
Fos més militant, vol dir d'alguna manera,
Marcelo? I més lluitador amb el que ens envolta, doncs potser les ventes d'aquests vins que de quilòmetre zero o del voltant incrementarien més i podríem tirar més endavant, més cap amunt les vinyes que elaborem per fer aquests vins del Massís del Garraf.
D'acord, perquè fem un parèntesi aquí. En general, la qualitat d'aquests vins està ben considerada. En general, sí, no?
O sigui, aquí jo sempre dic una cosa, que el consumidor en sap de la seva professió, no en pot saber de marques tot el dia, o sigui, i al final hi ha un problema amb quan vas a un restaurant o a una botiga que, ostres, només comences una marca de vi i pam, i sempre vas a comprar aquella marca de vi. Això és molt trist perquè el món del vi és tan ampli, és infinit el món del vi. Aleshores, el que ha de fer el consumidor és deixar-se portar de la mà del restaurador i de la botiga de vins, que són professionals i ells han fet una preselecció de lo millor pel seu consumidor. Aleshores, en teoria, a la carta de vi, el que ja ha seleccionat té de ser molt bo per a aquell consumidor. Per tant, el consumidor, quan vagi i demani un vi del Massís del Garraf, o el que sigui, dintre una carta de vi, que sigui més valent, que es tiri més a la piscina, que es deixi recomanar, que no vagi sempre a lo mateix. O sigui, vull dir, tu quan vas a un restaurant no demanes macarrons, que ja saps com són els macarrons, doncs no. Saps més o menys el perfil de lo que t'agrada, de lo que no t'agrada, i aleshores et deixes aconsellar una mica pel restaurador. Però amb el tema de vins, lo mateix.
El preu és un obstacle? El preu és un obstacle?
Bueno, jo sempre dic una cosa, que una persona, quan demani recomanació, ha de dir el que més o menys el tipus de vi que l'agrada i el tipus i la quantitat de diners que es volen gastar. Aquests dos premisses faran que aquell bon restaurador, aquell bon botiguer, li recomani un tipus de vi que l'encaixi perfectament tant en pressupost com en gustos.
Ho dic perquè partim d'aquest producte que li comentàvem a Marcelo, des del punt de vista dels crítics, està, diguem-ne, ben considerat, els productes del Massís del Garraf.
Correcte.
Per encaixar dins aquest mercat tan competitiu, és una qüestió de preu o és una qüestió de saber-se posicionar?
Bueno, tot compta, el preu, la qualitat, tot, i aquí al Massís del Garraf hi ha vins en relació a qualitat-preu molt bona, hi ha vins que per la seva feina dintre de la vinya i del seu cuidado dintre del territori pues, té un preu més elevat, però n'hi ha vins i amb preus per tothom, o sigui, vull dir, i gustos per tothom.
L'associació persegueix encara aquesta denominació específica per al Massís del Garraf o alguna que encara assenyali més aquesta singularitat?
Més que denominació específica, nosaltres el que perseguim és la singularitat del territori, o sigui, busquem una subzona Massís del Garraf dintre la Deu Penedès. La Deu Penedès és molt gran, hi ha molts territoris dintre la Deu Penedès, i aleshores nosaltres creiem que el nostre territori és molt, molt singular, o sigui, vull dir, de tota la idea és històricament la vinya que s'havia plantat sempre aquí, de fet al Massís del Garraf, quan alguna desgràcia ha hagut algun incendi es veu totes les feixes que abans estaven cultivades, vull dir que històricament el Massís del Garraf sempre ha sigut el celler ha sigut una zona molt de molta vinya, no? I aleshores busquem aquesta singularitat d'aquesta subzona Masses del Garraf. I com ho fem? Pues bueno, pues sempre estem de la mà. Totes les idees que tenim nosaltres les proposem a l'INCABI i a la Deo Penedès, i juntament de la mà volem tirar endavant aquesta subzona.
Perquè per aconseguir-ho, això és una tramitació burocràtica molt, molt complicada, o hi ha molts obstacles
bueno,
aquí?
Són aquestes coses que abans ho parlava de les coses de Palacio Van Despacio, vull dir, en el sentit de que nosaltres ja fa temps que vam presentar una instància per tirar endavant aquest projecte.
Mm-hmm. Perquè el reconeixement qui l'ha d'atorgar?
Bueno, pues el reconeixement l'ha d'atorgar a l'INCABI juntament amb la Deo Penedès.
D'acord.
Sobretot la Deo Penedès. Nosaltres el que creiem, a la Deo Penedès està discutint altres denominacions d'origen, la qual nosaltres no ja ens està bé, mm-hmm. però nosaltres el que lluitem és perquè la nostra subzona, la subzona Masses del Garraf, pues tingui unes, el paraigües que a nosaltres es pugui interessar. I en aquest sentit, nosaltres creiem de que som viticultors, respectem el territori, tenim produccions, rendiments per hectàrea molt més baixos, i aleshores el que volem és donar un fet diferencial, que volem tot ara mateix, tots els elaboradors, pràcticament tots els elaboradors que estem dintre d'aquesta zona del Massís del Garraf, són elaboradors pràcticament ecològics, certificats. Llavors volem una zona, subzona, que per donar-li un fet diferencial encara més estricte, volem ser una subzona 100% ecològica i, a més, amb uns rendiments per hectàrea més baixos, amb unes pràctiques que siguin molt més, com diria, molt més
escrupuloses
i estrictes amb el territori, o sigui, de salvaguardar molt més el territori. Bones pràctiques versus el territori. I si són bones pràctiques versus el territori, al final els vins serien més sans i millors.
Perquè en una hipòtesi de futur, en el cas que en el seu dia es pugui crear aquesta subzona del Garraf dins la Deo Penedès, això què implicaria bàsicament pels petits elaboradors? Un suport institucional o quelcom que anés més enllà, ajuts en el seu dia a dia?
Bueno, és més informació per al consumidor, és també una aposta del territori de nosaltres per intentar incrementar la qualitat també. Nosaltres posarem els paràmetres perquè aquesta qualitat sigui incrementada. I per suposat, la Deo Penedès dirà, bueno, vosaltres heu demanat això, que incrementa la qualitat, i es posarà els límits perquè aquesta qualitat sigui superior. Això per un estó. Mai diem que si uns vins d'aquí o d'allà o de més allà siguin millor o pitjors. Cuidado, o sigui, això s'ha d'estar molt correcte. És que després no diguin, no, mira, aquests xulitos d'allà que són millors o pitjors. No, simplement nosaltres creiem de que el nostre territori té una singularitat, i el que tenim que fer cadascú de nosaltres és tindre la suficient prudència i la suficient, aposta personal de fer les coses ben fetes.
La llei és hores d'ara molt estricta amb l'alcohol. Sí, això ha perjudicat? Si no, s'han de trobar noves estratègies?
La llei té ser estricta amb l'alcohol perquè cadascú té la suficient, cura de no agafar el cotxe i beure, no agafar-lo. Això està més que clar.
Ho dic per si ha hagut una relació causa-efecte?
Bueno, jo sempre dic que això ja és una cosa de seguretat, i per suposat aquesta seguretat té d'existir. El següent tema és que la gent estem en una economia, en una crisi, o vulguem dir com esto, que la butxaca del consumidor està tocada. I aleshores, què passa? Que abans havia una alegria d'anar al restaurant, en lloc amb si érem quatre, doncs ens demanaven per la segona ampolla, i quan sortim ens agrada passar-ho bé. Potser, a mi, si som quatre, doncs hi ha una de les quatre persones que no agafarà o només es prendrà un gotet de vi. Per les altres tres, doncs, bueno, continuaran, s'ho passaran bé, i al final, si tres s'ho passen bé, el quart s'ho passa bé ja perquè ja...
Per empatia, vaja.
Ah, exactament. Aleshores, què passa? Que amb la crisi, doncs, la gent, doncs, potser quan va als llocs... Doncs,
el consum ha baixat?
Ha baixat, clar, perquè els diners de la cartera de tothom han baixat també. Ja no és l'alegria que havia abans. Jo crec que més que res és això.
No li passa a l'associació, que li pot passar a moltes associacions de vins d'arreu del país, doncs, que ha baixat el consum.
No, jo crec que nosaltres anem, mica en mica, anem pujant. Vull dir, sobretot anem pujant aquí a la zona nostra d'influència, perquè considerem que portem, sortim d'unes vendes molt baixes, i encara n'hi ha molts puestos que no, que els viticultors o els associats encara no estem dintre d'aquestes cartes, i mica en mica tenim molt recorregut, i jo crec que i quantra més sensibilitat tinguin els restauradors, encara més podrem anar tirant endavant, i això serà un benefici per tothom.
Convèncer un establiment costa?
Convèncer un establiment costa, que al final l'establiment té un negoci i s'ha de vendre. O sigui, el que és veritat és que tothom tenim de tindre la sensibilitat. Nosaltres tenim que fer les coses ben fetes. Jo, personalment, tinc d'anar a un restaurant i hem de demanar vins a Barcelona, sigui de Costell del Segre, de l'Empordà, de la Terra Alta, del Penedès, d'on sigui, però que sigui de casa, que sigui nostra, sense despreciar cap altra denominació o cap altra zona d'altres zones, no? Però aquí, el que tenim que és convèncer aquesta sensibilitat del consumidor, que quan vagi al restaurant intenti demanar aquests vins que estan al voltant i que siguin bons i que disfruti, i ostres, m'he pres un vi d'aquí amb una varietat d'aquí i esto. Te'n vas a altres zones del resto del territori espanyol i la gent és defensora a mort dels seus vins, eh? Cosa que aquí a vegades ens falta aquesta sensibilitat de fer més defensors de lo nostre.
Potser perquè durant molts anys els hem arraconat?
Potser sí, però arriba l'hora de canviar això que dius tu
de arraconar-los, eh?
Exactament.
És el segon any de la fira?
Correcte.
És el segon any de la fira. El balanç d'aquell primer any, saben vostès que també, a part d'aquesta fira, Sitges viu durant les festes de la Verema, també una mostra de vins, en aquest cas, que també té molt d'èxit per part del públic, però aquesta està dedicada exclusivament a professionals, no?
Correcte. Jo sé, el primer any va ser un èxit, no solament per nosaltres, però nosaltres posem el lloc i la historieta per passar-ho bé, però el primer any va ser un èxit perquè va vindre molt professional, i va ser un moment on tots aquests professionals es veuen, parlen, és una mica com a el punt de partida ara de cara al bon temps, a la primavera, a l'estudiar, pues comenten coses, ho passen una tarda, pues tasten els vins, també és l'oportunitat de tastar tots els vins que estiguin dintre de l'associació, però sobretot ells com a meeting i com a pues veure's una mica entre tots, eh? Però no només els vins dels restauradors de Sitges, de Vilanova, de Ribes, una mica entre tots, pues sempre agafes idees i veus amics que a mi em feien temps que no veies. És això, més que res, és un míting de restauradors, de professionals i de botiguers que està molt bé.
Fa un moment en Marcelo ho insinuava, però com està el sector? Estan les coses més o menys com fa un any? Hi ha una certa perspectiva optimista de tot plegat, o està tot bastant estancat?
Bueno, tot costa, però si tothom posa el seu granit de sorra, i ara ho parlava abans, de se fan activitats a Vilanova, Sitges o Ribes, per exemple, aquest cap de setmana s'ha fet lo del
de cotxes d'època,
pues això porta gent. I si la setmana que ve o d'aquí 10 dies es fa lo del patchwork, porta gent. I si es fa després l'altre, també. O sigui, cada cosa per part dels polítics, si es fomenten coses d'activitats que la gent, que el poble o els pobles d'aquí al voltant hi hagi activitats, això va ben per tothom, va bé per la població, va bé per als negocis, i si entra diners aquí a la comarca, hi ha més diners a la comarca.
Assenyalava el diari de Vilanova el passat divendres que s'incorpora el celler de l'hospital en aquesta mostra, però no hi participa la Torre del Veguer. Per alguna raó?
No, perquè cadascú té els seus... La Torre del Veguer està dintre l'associació, per suposat, però sí que és veritat que estem cada dia més amb moltes coses, que és alimentària, que és provany, que és tal, que
és
qual...
És a dir, cadascú mira l'estratègia que creu que li pot.
Cadascú fa el que pot. Abans hem parlat de que són bodegues, i és molt viticultors molt petits, familiars, que tenim un pressupost que arribem on podem arribar, i a vegades un pot arribar aquí, un altre pot arribar allà, cadascú escolleix una mica el que cadascú creu. El que sí que és veritat és que per part de tots els associats tenim una relació, un vincle molt estret, i tothom remem amb la mateixa força cap a un objectiu, no?
Aquesta és una comarca de vi blanc, de vi negre?
Depèn, sempre quan sigui bo i doni alegria o plaer al que consumeixi.
A hores d'ara, però, l'oferta de l'associació, mig i mig?
Sí, mig i mig, més o menys. Totes les bodegues tenen vins blancs.
Tenen vins blancs, més o menys, no? Sí.
cadascú a vegades és més especialista en un tipus de raïm, en un tipus de vi, però més o menys tenim 50-50, vull dir.
Des del punt de vista de l'organització de tot plegat, l'associació té, no sé si dir, algun exemple on mirar? Hi ha alguna zona de Catalunya que puguis devenir en aquest sentit una comarca semblant en elaboradors petits, etc, que hagi aconseguit formar veritablement un nucli de força des del punt de vista empresarial? Hi ha algun model, més o menys, per aquests mons de Déu en el qual...
No, jo, si tinc de mirar coses exitoses o zones exitoses que han hagut a Catalunya en els últims anys, a mi sempre m'ha agradat molt el Montsant des del punt de vista de la particularitat de la sensibilitat que han tingut amb les varietats autòctones i el tipus de vi que han fet, i el posicionament en preu també que han fet, que han sigut uns posicionaments en preu molt, molt raonables. Bueno, però jo crec que avui en dia en totes les zones de Catalunya, del territori espanyol o d'on sigui, hi ha coses que es fan bé i hi ha coses que es fan malament. O sigui, hi ha una
això
zona,
no ha canviat res,
hi ha una zona, sigui Penedès, o sigui Massís del Garraf, o sigui Empordà, o sigui Montsant, ja no et dona garantia de que tot el que hi ha dintre sigui bo. O sigui, jo crec que la garantia més és que cadascú ho faci bé dintre d'uns paràmetres que s'han de fer bé, i després la professionalitat del restaurador i de la botiga de vins d'escollir el millor pel seu client.
Què és, i ara apuntava Marcelo, un preu raonable? I fins a quin punt en aquests darrers anys el preu del vi ha augmentat o s'ha venut a un preu exagerat d'acord amb el producte, amb el producte original? Si ha hagut una inflació, diguem-ne, em pesa també per aquests anys de bonança, i ara un preu raonable, què podria ser?
Depèn. Jo sempre dic que una vinya és com el jardí de casa. O sigui, contra més vegades passes per el rosar, les plantes que tinguis al jardí, a la gespa, o estiguis tot el dia traient les fulles, doncs aquell jardí de casa teva estarà més maco i et darà més plaer. Però clar, són la quantitat d'hores que has estat al teu jardí. Pues una vinya igual, si tu passes cada dos per tres, sobretot l'abril quan comença a brotar, fins al setembre quan tens la verema, en aquest plaç, que és quan està la vegetació, estàs molt a sobre de les teves vinyes, al final aconseguiràs que aquella vinya et pugui donar un fruit millor. I què és un fruit millor? Un fruit millor vol dir que poder arribar a la millor maduració del raïm. Jo sempre poso l'exemple d'aquell préssec que ho agafes a l'arbre, o el seu germà que s'ha agafat 10 dies abans i l'has agafat del supermercat i ha madurat amb una càmera. Clar, aquella fruita que l'has deixat 10 dies més a l'arbre no té res a veure amb el seu germà, que és del mateix arbre, tot igual. Aleshores, jo, és el mateix. O sigui, el raïm, quan tu fas molta feina de viticultura a la vinya, pots arribar a una molt bona maduració. Ja amb aquest bona maduració pots fer un raïm de millor qualitat i un vi de millor qualitat. Mm-hmm. Aleshores,
això òbviament repercutirà en el preu final.
Clar, quantes vegades passes...
Quan fa un moment parlàvem precisament de tots aquests processos escrupolosos, ecològics, etc, tot això evidentment repercuteix en la qualitat final, però també en el valor final del producte, no?
Clar, tu tens de fer, jo sempre, a casa, nosaltres quan fem posicionar un vi al mercat, com ho fem? Agafes a l'escandallo, el que t'ha costat aquell raïm, tu fas l'escandallo, com t'ha de fer tothom, i aleshores tens el teu preu, i aleshores tens d'anar al mercat, anar a buscar les botigues, les botigues, els millors vins dintre d'aquest... Mm-hmm.
D'aquesta gamma de preus,
i un tas a cegues. Si el teu vi està dintre dels millors d'aquest tas de cegues, vol dir que el teu vi val aquell preu. Si tu estàs al pitjor, vol dir que tu tens de baixar el preu perquè aquella qualitat no és la correcta per aquella gamma de preus. No?
A la franja més competitiva ara, en quina gamma de preus està?
Depèn, aquí hi ha nosaltres tenim des de vins de relació qualitat-preu molt bona, que quan jo dic que un preu té una qualitat, o sigui, el paràmetre relació qualitat-preu és el millor, o sigui, vull dir, si tu tens un vi amb un preu molt raonable, amb una qualitat molt bona, ostres, fantàstic, fantàstic. Si tu compres un vi més car, per suposat que té de ser boníssim, perquè si no, malament. Mm-hmm. Aleshores, pues bueno, pues cada vi té el seu preu i cada vi et donarà un plaer un altre plaer.
Però, evidentment, deu haver franges de preu més demandades que altres, no?
Home, clar, el que té un preu més baix està més demandat.
Però dir per si hi ha, no ho sé, una mitjana de vins entre 10 i 20, per exemple, o
sí,
entre 15
que,
i 25...
Jo crec que
entre...
hi ha molts vins que estan entre els 9 euros i els 11 euros, mm-hmm. que és un...
Aquesta és una franja molt competitiva?
És una franja, no, que... pots donar una molt bona relació. Parlo sempre de preu venda pública. Uh-huh. Entre 8-9 a 11-12 et pots donar una relació qualitat-preu boníssima, excel·lent, i bueno, pues, clar, si aquesta ampolla de vi al final ho deveixes amb 3-4-5 persones que veuran d'aquella ampolla de vi, pues la repercussió d'aquella ampolla de vi al final és 1 euro, 2 euros per uh-huh. persona, que jo crec que és molt assumible perquè sapigué el que hi ha dintre. A vegades la gent... quan compra una ampolla de vi, la tracta com si fos una ampolla d'una beguda gaseosa, però no en saben el que hi ha al darrere aquella ampolla de vi. O sigui, al darrere aquella ampolla de vi hi ha una feina, un amor, un cuidado al territori enorme, que no és el mateix que un producte industrial. O sigui, una cervesa d'un litre, un litre, el que hi ha allà, pues, és un producte industrial, però el que hi ha al darrere una ampolla de vi, sigui d'un preu o un altre, hi ha molta feina al darrere, però moltíssima feina.
Més enllà de vi, els elaboradors es plantegen, aquest any també hem tingut ocasió de parlar del cava, de Malvasia, de l'hospital, els elaboradors es plantegen obrir el ventall cap a altres productes també? O vi continua sent el capital més important de l'associació?
Bueno, jo crec que nosaltres aquí a l'associació tenim un ventall de productes molt ampli, o sigui, vull dir, des de cava... Des de cava amb varietats malvasies o subiré parents, que és molt arraigat al territori, blancs, sobretot treballem amb malvasies d'aquí, i xarelo, que també és molt d'aquí, uh-huh. i després amb negres hi ha un ventall més ampli de varietats. Hi ha des de varietats des de sumolls, hi ha des de garnatges, des de cabernets, des de merlot, vull dir, aquí sí que n'hi ha un ventall, vull dir que es pot trobar. La nostra idea, sí que és veritat que és difícil, però bueno, però sempre s'ha de posar objectius en tot, és buscar sobretot els punts d'encuentro entre nosaltres, entre els associats, no? entre els viticultors, buscar una mica, ja hi ha amb els blancs, hi ha la Xarelo, que és un punt d'encuentro molt honesto, hi ha molts que estan també amb el Malvasia, i amb els negres pues, tenim que buscar també més punt d'encuentro de quin és el nostre estandard.
D'acord, és a dir, la base dels negres, per dir-ho d'alguna manera?
Bueno, també hi ha molta varietat, també contra gustos colores, vull dir que mm-hmm, hi ha gent que li agrada més un tipus de varietat, un altre li agrada més un altre tipus de varietat, mm-hmm. i nosaltres aquí ho tenim.
Però el que pugui definir més, en aquest cas, a la comarca del Garraf, en el sentit... d'un determinat tipus de vi, no? Si el blanc es fa a partir d'això, sí...
Sí, i això és el que mica en mica anem treballant, però és lent tot això.
D'acord.
Però, clar, si tothom té ja unes coses ja treballades, pues ara reconduir tota aquesta feina és més complicat. Però
d'acord.
Bueno, però el tema és posar objectius i posar idees, i fa 7 anys, com hem parlat abans, que treballem amb un mateix objectiu, i a poc a poc pues, hem posat fil a l'agulla.
Com els professors, cada enòleg té el seu librillo?
Sí, clar que sí, clar sí. Que sí, segur. Sí, amb el tema de la viticultura i amb el tema de vi, no hi ha una fórmula 1 más 1 igual a 2. No, no hi ha una fórmula. Cadascú amb les particularitats que tens, tens de fer el que tens de fer.
D'acord, i suposo que el repte de l'associació és vendre aquesta singularitat del Garraf, però a la vegada preservar la independència de criteri de cadascun dels elaboradors a l'hora de fer vi, no?
Perquè les vinyes, cada vinya és pròpia, o sigui, vull dir, per posar un exemple a casa, si agafes 3 parcel·les de Xarelo i les vinifiques, perdó, per separat, et donarà 3 vins diferents. Vull dir que el bo que tenim aquí al Mas del Garraf és aquesta singularitat del terreny, que amb una distància millor de 50 metres tens 2 territoris completament diferents.
Uh-huh. La fira comença a les 4 i acaba a les 9, no?
Correcte.
Aquesta tarda a l'edifici
Correcte.
Miramar, a la planta baixa del Miramar.
Correcte.
Quants expositors aproximadament?
Hi haurà uns 7, em sembla.
Sí, uns 7 expositors, sí. Dedicada, com els dèiem, a l'àmbit professional, per tant, restauradors, persones sí. vinculades a la venda o al consum de vi.
Té de ser més que una exposició, una festa...
Un punt de trobada,
un
vaja.
Un punt de trobada i una festa dels restauradors i dels professionals vinculats amb el vi.
10:50. Avui, a partir de les 4 de la tarda, a l'edifici Miramar, la segona edició de la mostra professional de vins del Garraf que organitza l'Associació de Viticultors del Massís. N'hem parlat amb el seu secretari, Marcelo Desvalls. Marcelo, gràcies.
A vosaltres.
Fins a proper i sort en el futur, com no.
Hombre, això estaria bé.
Esperem que sí.